avui obrim la gàbia del Tigre, perquè ja comença una jornada que ha de ser decisiva, camí del títol del Barça. Jaume, quant t'agradaria que el certifiqués? Abans o després del Madrid?
El Barça, ja.
Com més aviat millor. Tu com Eric García i el relat solidari.
Jo tinc molt clar que el Barça té que quedar ja. Que hem de quedar liberats de celebrar el títol i poguessin anar al Mundial, perquè anirem molts jugadors al Mundial. I llavors ja podran pensar en el Mundial. Però ara, trumfos bastos. Ara no hi ha... Aquí cada partit és una final. I el que sí que està claríssim és que, ojo que ens toca, aquesta setmana ens toquen dos equips per prendre'ns en sèrio, eh?
Sí, Celta i
Getafe. No us equivoqueu, eh? Perquè uns que fan una contra molt gran, que és el Celta, i que sempre ens costa, i després tenim un os molt, molt, molt dur que caga un lote que queda la pinyata fotuda, que és el camp del Getafe. És un os molt gros. Com que és un os molt gros, anem a pensar en aquesta setmana que és el 80% de lo que és aquesta lliga. Que heu suat com a desesperats.
Com a vedells.
Us ho mereixeu. I penseu una cosa, sabeu que ha demostrat el futbol? Que quan es pixa amunt, després et mulles. Que és el que li ha passat amb els barandes aquells que ens deien que la herba era alta o era baixa. Entesos de paper?
L'Atlético de Madrid.
No et va agradar, no et va agradar el Basile.
No, jo no el vaig veure. A mi no m'agraden els Basiles, amb el futbol es paguen. Entesos de papers, i com que es paguen...
És un savi, el Creixell és un savi.
Saps a quina hora vaig posar la ràdio? A la 1, a les 11. Quan vaig a dir... A la 1.
Per assegurar-te.
T'ho juro per la salut que tinc ara, el que em queda. No vaig veure el partit, perquè no s'ho mereixien. I ole vostro cojone, ahí a la Real Societat, collons, ben fet.
Avui, Tigre, què veuràs avui, aquesta nit? El Madrid a la vez, el Girona Betis o Puente Viejo?
Hombre, no, avui posaré el Girona, collons, no fotem...
El Girona,
Fotem, home. A veure, amb aquest baranda que ha descobert el futbol, me cago en l'hòstia, nen, ojo que no t'equivoquis, eh? No t'equivoquis, perquè se't descobreix la matrícula i llavors tindràs de viure aquí tota la vida baixant els pantalons.
Arbeló, eh? Dius
no el cono, no cono, eh? Tindràs de baixar cada dia els pantalons. Tesos de papers?
Ara li preguntarem a l'Anton Meana.
Els que escoltàvem a Joaquín Aperribay, que parlava de les 5 reunions que va tenir Matarazzo, ara que el Madrid ha de fitxar entrenador, tu t'imagines a Florentino Pérez tenint 5 reunions amb un candidat a entrenador?
No.
Oi que... Però és, no sé, són les formes de funcionar del futbol, no?
Qualsevol entrenador seriu, si el ve a buscar al Madrid, s'ho pensarà. No us equivoqueu.
S'ho pensarà, pensarà perquè no ho veu clar?
Perquè no. Perquè, escolta, a què ve? Quan va un entrenador, va allà i diu, escolta, el president, tu, president, fas de president i jo faré d'entrenador. Allà no ho pot dir, perquè diu això i el fot ja tancat a dins el rebost. Entesos? Llavors, aleshores, costa això,
Mentre parla el Tigre, el Jordi Martí va rient. De què rius, Jordi?
Bueno, perquè és molt original i perquè ve amb el ganivet ben esmolat, sempre.
Sempre.
L'única forma de tallar l'embotit és amb un ganivet ben esmolat.
Aquesta frase em sembla brillant. Immillorable. La única forma de tallar l'embotit és amb un ganivet esmolat.
Sí, però no s'espalla l'embotit.
I els ganivets, exactament. Mira, es fan molt bé. I els ganivets s'han de dur ben esmolats.
El quiosc del Marcos.
Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Nos llevas a Italia hoy?
A Italia, si te parece, porque... Es curioso, pero aparece el Barça en dos páginas en la Gaceta dello Sport. Página 9. Bastoni, avanti Barça. Se lee en la información firmada por Filippo Conticello, donde se explica que el Inter quiere pedir 70 millones de euros por este defensa de 27 años que ha cumplido ya su sexta temporada con la camiseta nerazzurra. Está lesionado, no juega ahora, ha recibido muchas críticas, recordáis, por ser expulsado en el partido decisivo en el que Italia se queda fuera del Mundial y disfruta de su tercer Scudetto con tres entrenadores distintos. Primero lo fue con Conte, luego con Inzaghi y ahora con Kibu. Y en la página siguiente, en la página 10, Andrea Ramacciotti cuenta que el Milan planea ahora el fichaje de Sorloth, el delantero del Atlético de Madrid. Recordar que antes se había interesado por Lewandowski, pero, curiosamente, lo ve demasiado caro.
Interessant el que ens explica el Marcos, que enllaçarà amb el que ara ens apuntarà el Nil Solà. A Itàlia diuen que el Milan es fixa en Sorloth perquè Lewandowski li surt massa car i parlen un dia més de l'interès del Barça per Alessandro Bastoni.
Sí, que ahir va generar ja declaracions de gent de l'Inter. Per exemple, el director esportiu del club italià, Piero Ausilio, diu que ells no tenen cap símptoma de que Bastoni vulgui marxar del Barça, però que si el Barça... Ai, de l'Inter, perdó, però que si el Barça el vol, ja saben el número de telèfon al que han de trucar.
Bastoni, en futur, un contracte amb l'Inter?
Bastoni té contracte amb l'Inter i a dia d'avui no hi ha senyals que el seu futur estigui lluny de l'Inter. Estem contents amb Bastoni, amb el que ha donat a l'Inter, i estic segur que continuarà donant molt. Si algú està interessat, ja tenen els nostres números de telèfon. Han de trucar, no anar parlant.
Bastoni té contracte fins al 2028. Transfer Market el valora en 70 milions d'euros. Ha caigut una mica la seva valoració al mercat, de 80 a 70 milions d'euros. Un central de 27 anys que medeix 1,90. Ha jugat 26 partits aquesta temporada al Calcio, a la Lliga Italiana. Un gol, 4 assistències, i n'ha jugat 9 a la Champions, un gol i una assistència.
I també n'ha parlat d'ell Bonucci, central italià d'aquests que ha marcat jerarquia els darrers anys al futbol italià. Diu que el joc de Bastoni casa perfectament amb el que necessita el Barça.
Per quanto riguarda Bastoni, il suo modo di intendere il calcio...
Pel que fa a Bastoni, la seva manera d'entendre el futbol i les seves característiques casen bé amb el Barça, perquè és un jugador, un defensa molt tècnic, té visió de joc. Podria tenir algun problema amb els espais que deixa el Barça, però després del seu creixement sap llegir aquestes situacions i anticipar-se per trobar les solucions. És jove, té encara 27 anys, així que té encara 6-7 anys de nivell per davant. Així ho espero també a la selecció, que pugui recuperar aquella seguretat i aquella tranquil·litat que l'han caracteritzat els bons anys amb Itàlia i amb l'Inter.
El primer que ha de fer el Barça abans d'afrontar fitxatges és saber en quin marc operarà a l'estiu. En això estan els dirigents del club ara mateix, en perfilar el fair play de la Lliga, combinat amb el de la UEFA, perquè són dos normatives similars però diferents, amb particularitats. Una és el fair play de la Lliga, l'altra és el fair play de la UEFA. El primer que s'ha de fer és saber en quin marc podrà operar el club al mercat de fitxatges, però queden clares les posicions a reforçar, i a Itàlia parlen dia sí, dia també, del futur d'Alessandro Bastoni. Ho heu escoltat en boca del Marcos López. Avui també notícia a la Gazzetta dello Sport. Ens escolta el Filippo Ricci, que és company nostre, corresponsal d'Itàlia, també redactor i periodista de la Gazzetta dello Sport. L'escolteu cada cap de setmana al Carrusel. Filippo, què tal, com estàs?
Hola, muy buena. Aquí estamos. Bien.
Oye, ¿Bastoni es tan bueno o no?
Sí. Ahora momento difícil. No ha sido convocado por el partido de esta noche de Copa contra el Como, y tampoco por el partido precedente en fin de semana, que el Inter ganó, porque está en un momento muy difícil a nivel anímico. No sabéis que en el partido con la Juventus hace expulsar a Kalulu con una simulación. Y le dan la segunda amarilla, y el tío celebra, el Bastoni celebra la expulsión del adversario, y se le ha caído el mundo encima. Y después pasó lo que pasó con Italia, de nuevo, fue él a ser expulsado en Bosnia, ya como costumbre perdimos la posibilidad de jugar el Mundial, y de nuevo muchísimas críticas por Bastoni, así que el chaval está anímicamente en horas no bajas, profundamente bajas, y así que no ha jugado los últimos dos partidos con el Inter. Esto a mí me parece que todo esto sirve para alimentar la posibilidad que Bastoni tenga que irse de Italia, y claro, si se va de Italia, el Barça es para él es no la primera opción, es un sueño. Dicho esto, hay que poner pasta. Lo que estabais diciendo antes, fair play financiero, 70 millones, Ausilio que dice tiene mi número, esto es normal. Pero a nivel emotivo, emocional, el fichaje está sobre la mesa.
Cuando dices que su sueño es jugar en el Barça, es información, ¿eh?
Sí, sí, en el sentido que no, él, bueno, en un mundo ideal, él se queda en el Inter toda la vida. Ajá. Pero el mundo ideal ahora se ha venido un poco, se ha derrumbado. ¿Sabes? No, las condiciones para el jugador en este momento en Italia son muy difíciles. Y, ¿sabes? Y una cosa es, tú vives un momento de gran dificultad anímica. Bastoni lleva un momento de gran dificultad anímica y le quiere el Barça. Así que el tío está más que feliz en ese sentido, ¿sabes? Como vía de escape, no es tan mala, ¿sabes? Sí, no es que le quiere el Crystal Palace o el Bournemouth. Si le quiere el Barça, dice, bueno, mira, aquí lo estoy pasando fatal. Pero, ¿sabes? Quizá mi próximo club puede luchar por ganar la Champions y la Liga. Así que en ese sentido, si las cosas no se arreglan a nivel emocional y lo tiene difícil en Italia en este momento, hombre, el Barça sí que es un sueño, ¿eh?
¿Y intuyes que el Inter, su posición va a ser muy dura a la hora de negociar, si es que se acaba negociando? Es decir, ¿el Inter va a apretar mucho económicamente al Barça?
Bueno, seguro, pero sabemos muy bien que la voluntad del jugador es al final es lo que manda. Y si el jugador se planta en el sentido que dice, mira, aquí no puedo jugar, me pitan en todos los campos, estoy, no sé, no me reconozco, no me encuentro, el Inter seguramente intentará, claro, sacar provecho, pero deberá escucharle. Y por eso estamos ahí, 80, 70, 60, no sé, ¿no? Los millones bailan, pero hay una posibilidad concreta, ¿sabes? Si tú me dices, quieren fichar a Di Marco, por ejemplo, ¿no? Ponemos otro ejemplo, o Barella, más difícil porque están a gusto, son caros y no quieren irse. Bastoni tiene una situación psicológica y personal muy, muy complicada. Y esto seguramente es una baza por el Barça.
Y tú, Filippo, que ves los partidos del Barça y también sigues el fútbol italiano, ¿crees que Bastoni encaja?
Perfecto, sí. Perfecto. Sí. A mí me parece un gran defensa. Y además el Barça necesita un central zurdo, necesita un hombre de experiencia, necesita un defensor que sea defensor de verdad y además que pueda sacar la pelota jugando. No es que estamos hablando de Beckenbauer, pero es un muy buen jugador. En este Barça yo le veo perfectamente, le veo titular sin ninguna duda. Después esto, hay que subirle un poco la moral al chaval, porque en este momento lo está pasando muy mal. Dicho esto, a mí me parece el Barça necesita fichar un defensa y a mí el nombre me parece perfecto para el Barça.
Filippo Ricci, un abrazo fuerte, te escuchamos en Carrusel.
Gracias. Bueno, chao.
Tigre, ¿tú creus que el Barça necessita un central?
Home, amb aquest és un bon central, tothom en parla molt bé, però el que passa és que som més tontos nosaltres que Bundio, que va matar un burro a petons. Perquè el que no es pot ser és de que fot un mes que està donant-li voltes a la... No saben anar a fitxar. Quan un equip, quan un entrenador quan, o un secretari tècnic, vaja, al meu punt de vista, quan té que anar a fitxar algú, cony, pot fer-ho per sota, veiem que no se n'enterin.
Vols dir que tot es parli massa
encareix,
de Bastoni?
Tot això encareix.
Clar, més car, clar.
Entesos? Llavors, aleshores...
Bueno, descartis que s'estigui sí parlant molt d'aquest perquè es fitxa un altre.
Però el que passa també, aquí és que hi ha també...
Hola, Nis,
si ve, hola. Si ve el... Com es diu aquest?
Bastoni.
El Bastoni té que marxar un d'aquí. Entesos?
Vols dir que cal que marxi algú?
Home, algú té que marxar.
Ara, lo de que a Itàlia el xiulen a cada camp, que ara ho està passant malament a nivell psicològic, claro. Té dues lectures. Una, que evidentment no és un context ideal. L'altra, que pots aprofitar precisament aquest context claro. Per baixar el preu del futbolista. Sí. Quina us quedeu?
Ara ho deia el Filippo, no? Que és un argument que pot utilitzar el Barça. Bueno, al final dependrà de la voluntat del futbolista. No és qüestió de quedar-se amb una o l'altra. Simplement si Bastoni creu que la seva etapa a Itàlia, per la raó que sigui, ha arribat a la seva fi, que el seu somni, com diu el Filippo, o el que li encaixa més és poder sortir a un club com el Barça, doncs, evidentment, tenir la voluntat del jugador és clau en aquesta mena de negociacions per intentar forçar un preu més econòmic.
Això pel que fa a la defensa. En atac, ja us vam explicar fa unes setmanes que Lewandowski... ja no considerava el Barça com a club a la pol per continuar la temporada vinent, que escoltava ofertes i que s'impacientava perquè la voluntat expressada per Joan Laporta en aquests mateixos micròfons, al que t'hi jugues, de voler-lo renovar una temporada més, no se certificava. Nil Solà, a dia 21 d'abril, quin és l'escenari de Lewandowski?
Doncs l'escenari de Lewandowski és que dia 21 d'abril, a les 12:39, encara no ha rebut cap oferta formal del Barça per continuar. És veritat que han sortit bastantes informacions que parlaven de que sí, però oferta formal escrita de que el Barça li digui a Lewandowski per continuar amb aquestes condicions no hi és, no hi ha estat. Ningú del club s'ha posat en contacte amb ell per a comunicar-li no tan sols el tema econòmic, sinó, és a dir, el rol. No ha existit això.
Però Laporta i Pinizavi, que és el seu agent, parlen sovint.
Sí, Laporta i Pinizavi segurament han parlat de Lewandowski, però el jugador i l'entorn més proper del jugador no ha arribat a aquesta proposta, i el que estranya sobretot a Lewandowski és que ningú del club a 21 d'abril... quan ja ara ha passat la Champions, queden 5-6 jornades, 7 jornades de Lliga i queda res, 2 mesos perquè acabi contracte, ningú se li hagi posat en contacte per dir volem que tinguis aquest rol, les condicions serà aquesta rebaixa, tothom parla d'aquesta proposta de rebaixa a nivell de contracte amb una rebaixa salarial important, però de moment no hi ha estat.
Interessant el que ha explicat el Marcos López a la revista de premsa del que diuen a la Gazzetta, que Milan descarta Lewandowski perquè diu que li surt massa car.
Jo, la meva sensació, i crec que el divendres fa un parell de setmanes quan vam explicar això que ara deies de Lewandowski, és que Itàlia no era l'escenari que ell volia. De fet, aquell dia mateix va sortir tot el tema del Milan.
I la Juve també, no?
I la Juve.
Ell no vol anar a Itàlia.
Jo crec que no és la prioritat de Lewandowski anar a Itàlia, ni molt menys.
Jo tinc l'impressió, quan parles amb gent del club, que els diners de Lewandowski, tinc l'impressió que en aquest suma i resta ja els tenen comptabilitzats per atacar el salari del nou que ha de venir. És una impressió, eh? Aquí no hi ha estira i arronsa, i que se li haurà d'agrair tots aquests anys, que han sigut molt importants, ha fet una gran aportació, però les coses són com són, el declivi és el que és, i el Barça necessitarà forat salarial per atacar el nou de referència.
És que tot plegat el que grinyola és la voluntat verbalitzada per la porta de renovar-lo.
Exacte.
Perquè és el
que ell ens va explicar que era, sí, en mostra d'agraïment.
Sí, reconeixement, un premi.
Però no va amb les directrius que t'arriben del club de planificació esportiva. És a dir, la sensació és que Lewandowski, no d'ara, ja de fa mesos, la sensació és que, com diu el Jordi, ja per una qüestió d'edat, ja t'ha donat el millor que et podia donar, i el club pensava en passar pàgina.
Que t'ha donat, Lewandowski?
El rendiment de Lewandowski. Ens ho diuen el dia que va arribar i el signem tots. Ha estat una bajanada de gols les que ha marcat Lewandowski. Però grinyola aquesta, entenc que és una qüestió més de pell, més de sentiment, que no pas de planificació, el desig de Laporta d'intentar agrair-li una renovació a Lewandowski, perquè ens deixo, no és el que t'arriba d'altres directrius de planificació esportiva.
El tema d'aquest grinyolar que dius, flaqui clar, és que Laporta ha dit públicament per activa i per passiva que voldria que renovés, fins i tot es va fer servir aquella frase que voldria que fos l'Estuani del Barça. Clar, que a 2 mesos no li hagi arribat aquesta proposta, sigui molt baixa o molt alta, o després ell no l'acabi considerant...
Però entenc que ell vol la proposta per escrit. Correcte. I una conversa amb els responsables esportius per saber quin serà el seu rol la temporada vinent.
A la perfecció que acabes de definir.
Tu el renovaries, Tigre?
Sí, bueno, jo el que sí tinc clar és que sí que el renovaria, però li portaria el Sorlo. Mira per on.
Ja ho vas dir això, Jaume.
Tu fitxaries el Sorlo.
Jo sí. No tenim calés, no? Pues el
Sorlo... Però Sorlo barat tampoc et sortirà, eh? No, que l'Atlético va pagar 30 milions per ell, no?
Bueno, pues...
No recordo el preu ara, però crec que van ser...
Però no sé que no els podem
pagar. Evidentment seria més econòmic que Julián, això és evident.
Entesos? Llavors, tens dos, un que surt i l'altre que està per sortir. Perquè aquest, si parles amb ell i parles bé, li dius, hòstia, el solet aquest d'aquí de Castelldefels, què? I aquest se li fotrà
32,
la perlana, sí, tiesa com un bacallà, perquè allà s'està de collons. Llavors, aleshores, és claríssim. Ai, hi ha que convèncer-lo. I tenim un home que en un moment donat, en mitja hora o en 20 minuts, o en el que sigui, et fotrà un gol o et fotrà dos gols. Ai. I content tothom.
És la frase que acabes de dir m'ha fet pensar, no sé per què, en Ronaldinho, que ahir ha... estava mirant el primer capítol del seu documental a Netflix.
Jo també el vaig
veure. Buscant...
El solet... No, ja està, que la frase no. és aquesta. El solet de Castelldefels no, no, li posa la perlana tiesa com un bacallà.
Escolta, i ara el que sí està claríssim és que estem buscant una extrema esquerra. Tenim el Rafinha. Collons, avui podríem veure el de la que juga com aquí el partit que
home,
juga.
Home, m'ho poses difícil, eh?
Víctor Muñoz, Jan Virgili, quin?
El Virgili i l'altre, collons. Hi ha que veure aquests, hòstia.
El del Mallorca.
El del Mallorca.
El Bonicci, Bonicci.
No, el Bonicci no.
Els extrems, diu ell. Jan Virgili del Mallorca.
Víctor Muñoz
i Víctor Muñoz.
Víctor Muñoz, collons, home. Cago en l'altre.
Apunta tu, Tigre. És que clar, m'ho
poses dir. Si ho porto aquí.
La llibreta la porta, però tancada.
Doncs agafeu que t'ha marxat.
M'estava menjant un xiclet i m'he passat, collons. Però us porto cap.
Jan Virgili i Víctor Muñoz.
Vull mirar-lo perquè cago en l'altre. Ja tenim un extrem. Ja tenim un extrem que desequilibra. Entesos? Veiem, però veiem el preu, perquè aquí vols comprar-te un cotxe i penses que vas a comprar-te un 600 i et foten el preu d'un Maserati. Llavors, aleshores, hem d'anar amb cuidado.
Va, però, el Barça juga demà. En una estona escoltem a Hansi Flick, amb el Tigre, amb el Jaume Greixell, el que t'hi jugues. El Madrid ho fa avui al Bernabéu. Antón Meana, què tal? Muy buenas.
Presente, sí, que ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Has leído y escuchado la entrevista a Ruth Gullit en el diario AS?
Sí. Miento, la he leído, no la he escuchado.
Doncs és interessant el que diu, eh?
Sí, entre altres coses, fa una radiografia que ja s'ha fet des de molts sectors, però que ho diu Gullit, que n'entén de futbol una miqueta, i que diu que quan tu veus el Madrid i ho compares amb altres equips juguen més com a equip perquè el Madrid no té un no, té dos jugadors, fent referència a Vinícius i Mbappé, que van pel camp caminant.
They can be good match, of course. We saw that also.
Poden ser una bona parella, és clar, ja ho hem vist, però al Madrid han passat moltes coses, entrenador acomiadant, nou entrenador. Crec que el Madrid és més perillós per les seves individualitats, però si tu veus altres equips, veus que juguen més com a equip, i això és el que s'ha de fer. No dic que el Madrid no ho faci, però ho fan menys. De vegades els veus caminar, passejar, i tu pots tenir un jugador així, i ja és difícil, però si en tens dos, aleshores és molt complicat.
If you have a couple of them, una entrevista del diari AS a Ruth Gullit, clar, esto que lo digamos nosotros pues tiene un valor, pero que lo diga una leyenda como Ruth Gullit tiene otro.
Sí, y yo creo que Ruth Gullit, desde su posición de leyenda internacional y de no tener que convivir en el día a día con la actualidad del Real Madrid, tiene esa autoridad y libertad para decirlo. Evidentemente el elefante en la habitación del Madrid es Mbappé. Es un elefante gigante que lo tenemos delante y que no podemos rehuir. Desde que llega el Madrid no juega mejor al fútbol, no gana títulos y no marca más goles. Esas son tres realidades. Que si tú sigues al equipo, eres un comentarista español, has jugado en el Madrid, pues te cuesta más decirlo. Y si eres Gullit, pues tienes la libertad para decirlo. Lo puedes focalizar en que tiene dos. Pero yo creo que en rendimiento, incluso defensivo, Vinicius es mejor que Mbappé en el Madrid. Entonces, de cara a la temporada que viene, el Madrid tiene que decidir qué quiere ser de mayor. O sea, si quieres ser un equipo en el que estén trampeando Vinicius y Mbappé toda la temporada y tengas el resto del equipo corriendo por el campo, persiguiendo sombras en partidos contra el Arsenal, el Bayern, el Barça, porque para ganar al Deportivo Alavés más o menos te da, no siempre, que te ha ganado Osasuna, el Mallorca, el Girona, pero más o menos te da. Pero aquí la clave es ver qué quiere hacer el Madrid la temporada que viene, eligiendo el entrenador y sobre todo buscando un estilo de juego que beneficie a los dos, a Vinicius y a Mbappé.
Déjame ser malo. Antón, si ¿sí? fueras Florentino Pérez,
¿sí?
¿venderías a Mbappé este verano?
Yo sí, yo vendería a Mbappé.
Otros.
Me refiero, hay que vender a Vinicius o a Mbappé, pero no porque yo tenga nada contra ellos. Me parece Mbappé un delantero espectacular y Vinicius un extremo espectacular. Pero ha pasado Xabi Alonso, ha pasado Ancelotti y ha pasado Arbeloa. Y ninguno de los tres ha sido capaz de que cuadren, que casen en el campo. Por tanto, hay que desprenderte de uno de los dos, creo.
¿Pero tú te desprendes de Mbappé por la situación contractual de Vinicius? ¿O si Vinicius estuviera renovado?
No, porque a mí me gusta más lo que he visto en el Madrid a Vinicius que a Mbappé.
Vale, vale.
Mezcla agua.
Sí, sí.
Pero dicho lo cual, no creo que el gran problema del Madrid sea Mbappé. El problema es que nadie es capaz de encajar a Mbappé. No quiero ser tan tonto de pensar que el futbolista al que medio mundo quería sea un problema. Lo que creo es que tienes que encontrar o hacer un equipo Por eso digo, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Tú quieres tener un equipo que juegue a lo que quiere Mbappé? Pues tendrás que decirle a Vinicius, mira Vinicius, disculpa, es que Mbappé nada por tu calle. Y cuando llegas a la piscina y en tu calle hay uno, te molesta muchísimo. Aunque haya un poco de espacio para los dos, pero tú quieres dar el largo tranquilo. Quieres tocar, quieres volver, quieres ir a tu ritmo. Y cuando llegas a la piscina y por tu calle hay uno, eso te molesta muchísimo, muchísimo. Y claro, es que Mbappé quiere jugar por ahí. Lo explicó el domingo en el Canalla Andrés Onrubia perfectamente. Mbappé ni es 9 ni lo va a ser. No va bien de cabeza, no faja bien con los centrales, no va arriba, no es 9. Entonces, hay que elegir o juegas para Mbappé o juegas para Vinicius. Y yo creo que ahora mismo el Madrid estaría más a jugar para Vinicius, creo. Dicho lo cual, no van a vender a ninguno de los dos, sobre todo no van a vender a Mbappé, que para luego lo han fichado. Y hay que ver quién viene y cómo los pone a jugar.
Porque la renovación de Vinicius, claro, es que se va diciendo que sí, que está como el propio Vinicius dijo, no, en el momento oportuno la firmaré, pero no llega. No,
como diría el refranero, bien, gracias, ¿no? Pues ahí va, poco a poco. Vinicius se muestra partidario a renovar, pero no han llegado a un acuerdo. Yo no descarto que termine renovando un año, llegado el momento. O sea, que esté tan al límite que firme un año y que sea una patada a seguir para que no termine el próximo curso. Pero como Vinicius ha nombrado las dos veces que le han preguntado, una con una tele brasileña y otra el otro día en sala de prensa, ha nombrado él personalmente a Florentino, yo creo que Florentino esto lo va a desbloquear. O sea, que si depende de la relación Florentino-Vinicius, evidentemente no estoy hablando que va a ser un acuerdo festivo. Se llegará a un acuerdo económico en el que se le mejorará económicamente a Vinicius y posiblemente no se llegue a lo que quiere Vinicius, pero tampoco a lo que le ha ofrecido el Madrid. Porque el problema ha sido económico. No lo tenemos agarrado los pelos de la burra y a lo mejor mañana sacar un comunicado para desmentirnos, pero tiene toda la pinta, que es un tema económico. Cuando tú tienes un acuerdo que tú aceptas y luego te echas para atrás, habitualmente es un tema económico. Y yo creo que Vinicius va a ceder, el Madrid va a ceder un poco más, creo. Simplemente creo porque Vinicius transmite optimismo y porque pone el nombre de Florentino en la ecuación. Y eso habitualmente en el Madrid abre puertas.
Pero ves cómo no puede fichar un, perdona que te lo diga, mi punto de vista, no puede fichar un entrenador serio el Madrid. Porque
bueno,
pues no tiene, porque teniendo el presidente que tiene, él siempre será un segundón. Y un entrenador, el entrenador es el que tiene que hacer el equipo. Y el
pero Zidane mandaba, Tigre. Zidane entendía lo que quería Florentino, pero él mandaba en el vestuario.
No, claro, es que es lógico. Lo que no puede ser es que estéis siempre con, joder, cualquier jugador de los dos, dame uno. A ver si me entiendes. Pero, coño, sí. El entrenador tiene que saber y tiene que saber llevarlo, como lo sabía llevar Zidane.
Y tiene que poder mandar.
Pero le tienen que dejar. Ir tiene que decirle al presidente, tú a callar, te pones a hacer dinero para pagar y yo entreno. Y si no te gusta, me voy para casa. Y esto es el fútbol.
Así Antón, a ver qué pasa hoy en el Bernabéu. Lo contaremos en Carrusel a partir de las 9:30. Sí. Madrid,
la Liga. La Liga es un tema menor, lo que está de moda es la Youth League, así que... quiero decir pero ¿quién quiere ver la Liga pudiendo ver la Youth League? Así que, de verdad, Madrid a la vez, después de la exhibición de ayer en Lausanne, que pasaron al Brujas como aviones en los penaltis, de verdad, vete a lo importante y no te quedes en lo superficial. Vamos a lo que le interesa a la gente.
Te lo juro, si te tuviera delante, ahora te abrazaría. Que vaya bien.
Un abrazo a todos. Hasta la noche, chao.
Per cert, Ruth Gullit, en aquesta entrevista al diari també parla de Lamine Yamal.
Sí, de fet li pregunten quins jugadors l'emocionen del futbol actual. Els dos primers que cita són Lamine i Pedri, després també esmenta Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Messi, i acaba citant també a Kylian Mbappé, de qui diu que és un jugador fantàstic, però sí que mostra també certa preocupació per Lamine Yamal, perquè diu que el Barça depèn massa d'ell.
No, the thing is only that...
No és normal el que fa, però passa que l'equip depèn massa d'ell i és un jugador massa jove. Em preocupa molt que es lesioni perquè l'utilitzen sempre. I et diuen que és jove, però aleshores recordes què va passar amb Pedri o amb Gavi, que juguen al Mundial i després al torneig juvenil, i arriben les lesions. Espero que això no passi amb Lamine, perquè m'encanta el que fa.
So I hope it doesn't happen with you. So therefore, I love it with you guys.
Doncs aquesta preocupació de Gullit en aquesta entrevista al diari AS, on el titular, com bé es mostra a la pàgina 26 del diari, és a Vinícius i Mbappé se les ve deambular.
Com t'ha agradat aquesta declaració de Gullit?
Home, sí, és d'aquelles que et pots emmarcar, sí.
Tigre...
És un elegit. És que no dieu cap més paraula.
No, és que crec que qui millor ha definit, sense voler, a Lamine Yamal, ets tu rebatejant-lo. I dient-li diamant, en lloc de diamant.
És un elegit.
Diamant. M'encanta.
És un elegit. Cada 50 anys surt un.
Ja, home, però és que al Barça n'han sortit uns quants en poc
temps,
no?
Bueno, és un dir.
Perquè ha vingut darrere de Messi.
Bueno, però...
I perquè Ansu Fati es va trencar, malauradament.
Sí, el van trencar. Ansu Fati porta 9 gols a la Lliga Francesa, eh?
Sí, sí. L'altre dia va fer un molt.
Us en recordeu?
A lo millor per tenir Rashford et quedes amb Ansu Fati, però bueno.
Teníem de veure l'aixugant la baba, Ansu Fati. El pobre nano, quan el veig que no d'allò, anava també per un crac. Anava per crac. Però aquest, el que tenim, noi, el que veig amb aquesta criatura que va per aquí, per allà, escolta, els hi fot uns violins que els mereix a tots. Escolta, és un elegit. I fes el que vulguis. Si et vols fotre un dònut, et fots un dònut. Què collons? Ja faràs. Ja, a la teva edat no hi ha problema.
Mira, al fil d'això, la Minya d'Alba va rebre els premis Laureus al Premi Amic Jove, sí. I li van preguntar com es porta això dels 18 anys ser ja un referent per tants i tants i tants joves del món. Diu, home, jo tinc 18 anys, he après que tinc una responsabilitat, però heu d'entendre que de tant en tant em pugui equivocar.
Bueno, al principio te cuesta darte cuenta de que es una responsabilidad, porque igual que para lo bueno tienes voz para llegar a todos lados, para lo malo también. Entonces, sí que es verdad que no puedes equivocarte porque al final eres ejemplo de muchos niños. Entonces, pues me lo tomo como algo bueno, intento siempre que hable decir algo con sentido y que ayude a más gente. Entonces, pues alguna vez me equivocaré seguramente, pero tengo 18 años y es así.
Em sembla interessant perquè reflecteix una mica l'evolució que crec que hi ha hagut en Lamine Yamal, no? Que a principi de temporada, amb aquella de la Kings League, que va encendre el Bernabéu i tal, abans del Clàssic, diu, al principi me costava, però he entendido que per lo bo arribes a molta gent, però per lo dolent també pots arribar a molta gent. Per tant, sempre intento dir coses amb el millor dels sentits, però tinc 18 anys i em puc equivocar.
I nosaltres, Flaqui, que hem tingut en general una educació raonable, etc, etc. Als 18 anys parlàvem així,
no,
perdona.
No, no.
Amb aquesta solvència, vaja, com a mínim aquest discurs que li vam sentir ahir, eh?
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.